Doncs molt bona tarda, Navàs, i benvinguts un altre cop al Dolces per tothom, al vostre programa de cinema de la veu de Navàs. Ara feia dies, molts dies, que no ens vèiem, des de l'any passat, concretament, ja fa molt de temps, i portem xitxa, portem moltes coses, ja han passat moltes coses aquests últims dies, i us avassallarem amb informació des de la Terra Mèdia, amb aquesta cançoneta del Senyor de los Anillos. Doncs bé, primer de tot, donarem la benvinguda al senyor Josep Sáenz Azuelo. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Què tal, senyor?
Molt bé.
Com ha anat l'any?
Doncs home, de moment ha començat molt bé i amb ganes ja de retrobar-te novament.
Bueno, això és bo, això és bo. Que em trobo a faltar és bo.
No sé per què,
però és bo.
Home, aquesta actualització del cinema sempre va bé.
Eh que sí?
Sí, sempre és bona.
Ara, és que estava tenint... No sé per què d'allò no acaba de... El micro no acaba de tirar bé.
O és que feia un any que no venia.
Feia un any que no venia, feia molt temps que no venia. Doncs bé, tot bé, per això...
Tot bé. La dona bé, els fills bé.
Sí, el gat i el gos també. Bueno. Doncs bé, anàvem a dir, intentarem fer una cosa així... Li he posat un subtítol al programa aquest any.
Llençol.
Ara es diu Dolces per tothom, sessió golfus.
Bé.
Bé, no? Sessió de golfus. Aviam, amb bona fe, amb bones intencions.
Sí, però tu ja ho has
pensat. Però ja ho he deixat anar. Sí. Sessió golfa. És que golfa queda lleig, perquè jo em tiro les pedres, me les tiro jo.
Ah, doncs aquest treu és una altra cosa.
No, les pedres me les tiro jo mateix a casa meva. Doncs bueno, intentarem fer una petita repassada d'aquelles pel·lícules que es van estrenar els últims 10 dies de l'any 2009, del passat 2009.
Sí.
Com, per exemple, Alvin i les Ardilles 2. Sí. Bienvenidos a Zombieland. Fama. O Ninja Assassin.
Estem parlant de pel·lícules?
Estem parlant de pel·lícules.
D'acord.
Sí. No t'espantis, no passa res, són pel·lícules. Aviam, què dir d'aquestes pel·lícules? Alvin i les Ardilles, ja vam tenir la primera pel·lícula, per això aquesta és la segona. La primera va estar bé, era la novetat. Ara la segona, diguem que ho han transformat en una mica High School Musical, però amb ardilles. Vale? Perquè han afegit ara el triplet principal d'Alvin i les Ardilles, eren tres esquirols, òbviament, com el seu nom indica, però sí. Ara que es dediquen a cantar. Parlen i munten un grup
de
música. I ara resulta que a la segona part apareixen tres noies, tres famílies d'esquirol, tres esquiroles, i els hi munten, doncs, bueno, diguem que tots tres s'enamoren, cadascú d'una diferent, no hi ha disputes, això ho han fet bé, ara se les han repartit mitjanament bé, i bueno, pues ja comencen a haver-hi problemes d'enamorament, de que si tu no rindes el grup o aquestes coses, i bàsicament passa en un institut. Per tant, és High School Musical versió ardilla.
Sí, tot vale? Qual.
Si teniu ganes d'anar a passar la tarda, pues bé, però no té gaire més secret que aquest. Bienvenidos a Zombieland, on trobàvem el senyor, com es diu, el Larry Flynn, coi, el... Ai, ara no em sortirà el nom.
Això t'ho per tu, ja ho saps.
Sí, però és que igualment ara estic en blanc. El Woody Harrelson, ara. El Woody Harrelson, que feia així una pel·lícula una mica tonteta, d'humor fàcil sobre zombis.
Ah.
Vale? Tenim Fama, amb això ja ho he dit tot, és el musical del musical del musical de Fama, però en pel·lícula.
Uf.
I Ninja Assassin, una pel·li dirigida, em sembla que pels de Matrix, em sembla, no sé si és del guionista o dels directors de Matrix, no sé si és dels germans Wachowski o del guionista de Matrix, però va d'un ninja, vull dir, no té més, que es dedica a carregar-se la penya.
No destaca tant com Matrix.
No, ni molt menys, ni visual, ni argumentalment, ni res, o sigui, no destaca en absolut.
Perfecte.
Vale, aquestes són les estrenes de l'any 2009, les últimes que no ens va donar temps de comentar.
Sí.
I de l'any 2010 ens n'hem perdut unes quantes també. Com serien Los fantasmas de mis exnovias, que trobem el Matthew McConaughey, el que havia fet Contact amb la Jodie Foster, el que havia fet... què més ha fet aquest home? Ah, sí, la que va fer amb la Penélope Cruz, ara no me'n recordo com es deia, la del Vuelo del Fénix, ara.
Sí.
I altres, vale? I la nòvia, la exnòvia aquesta, és la Jennifer Garner, la que havia fet d'Electra. I la sèrie Àlies de l'AXN.
Ets impressionant, Jordi.
Tinc memòria visual, ja ho saps.
Sí.
Després tenim Love Happens, vale? Que és una pel·li on hi surt el que va fer de dolent, l'Aaron Enhart, que va fer de dolent a la pel·li del Caballero Oscuro.
Sí.
El que va fer de Harvey Dos Caras. No el Heath Ledger, l'altre. el que feia d'advocat, surt amb aquesta pel·li, juntament amb la Jennifer Aniston. Aquesta sí que la coneixes.
Sí.
Aquesta ja t'ha canviat la cara, quan l'he dit, ja t'ha canviat la cara. Vale, doncs surten aquests dos i bueno, és una espècie de dues persones que tenen dues relacions per separat, que tot va una mica malament i es troben, no sé si... No, no he llegit l'argument, però sé que va per aquí. I bueno, no sé si es troben en un grup de teràpies o es troben en un bar fent un cafè i d'allò.
Molt bé.
Després, la número 9, una pel·lícula totalment animada, digitalment, va sobre uns ninotets fets de roba, en una habitació, no té gaire secret, i és una mica pal la pel·lícula, aquesta pel·lícula ja l'he vist. Però bueno, està bé, visualment impacta, perquè tot és així, espècie de... És com barrejar la Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton, ¿vale? I Los osos amorosos. Sé que costa, sé que la barreja costa, ¿vale? Però perquè us en feu una idea. Solomon Kane, una pel·li de guerrers així misteriosos, raros, d'aquells guais, de mítics, d'herois mítics. I Todos están bien, l'última pel·li del Robert De Niro, i la Drew Barrymore, la nena de T, i la d'Àngeles, Los Ángeles de Charlie, i la meva estimada Kate Beckinsale, la d'Underworld. Ja saps que jo amb aquesta dona la tinc amb molt alta estima.
Bueno, tens moltes dones amb alta estima.
Si són actrius, sí, la majoria. Com que sé que no em podré conèixer cap, doncs pues mira...
Tot però no costa res, no?
Exacte, soñar és gratis, eh?
De moment
és gratis.
Ja veurem com acaba la cosa.
Hòstia, no em fotis aquests sustos ara, perquè la podrem liar, catxo. Doncs bueno, amb aquesta cançoneta de Traveling Song de la banda sonora de Madagascar 2. Avui tenim cosetes maques, eh? Amb bandes sonores, tenim grans clàssics, tenim més clàssics de Disney, tenim més clàssics, com el que sonarà després d'aquesta, no dic res, va, perquè pot ser divertit.
A veure què ens trobem.
Jo només et donaré una pista. Parlant de la Drew Barrymore. Ja està. O sigui, el que he dit després de Drew Barrymore... Ja t'hauria de donar la pista. Just el que he dit després. He dit, la Drew Barrymore, la nena... He dit una pel·li just a darrere. Tic-tac, tic-tac.
Ens esperarem.
Ens esperarem, vale, molt bé. Doncs bé, amb tot aquest fullon, que ja saps que després a mi se me'n va la llengua, i després no tinc temps de fer tot el que vull fer. Doncs bé, començarem amb les estrenes de la setmana passada, amb les estrenes de la setmana del dia 8 de gener d'aquest present 2010. Ara ja canviem dígits a punta pala. Fa 4 dies que era l'efecte 2000, i ens hem posat nerviosos.
Efecte 2010. Bueno, ara hi ha el dilema de si ara acaba la dècada o acaba l'any vinent.
O acaba l'any vinent. Bueno, jo tenia en compte que l'any 0 no l'he sentit mai, i jo sempre he començat a comptar a partir de l'any 1.
Bueno, i el que comptes contra a partir de l'1.
Saps tot.
Per tant, fins dintre de 360 i pocs dies...
Bueno, clar, igualment quan neixes no pots dir «Ah, tengo 0 años». No.
Bueno, clar, tens 0 anys i uns quants dies. Clar.
Sí, però igualment quan ets petit... No, ara anem a parlar d'aquest detall, només una puntualització. Quan ets petit, les mares, encara que tinguis anys, ho diuen tot en mesos.
Sí.
Dic, quan et té 23 mesos?
Sí.
Collon,
gairebé 2 anys.
Gairebé 2 anys, tio, no. Em farà 2 l'any que... el mes que ve. Vull dir, no cal liar-se tant. Doncs bé, començarem amb una pel·lícula que es titula Què fue de los Morgan? Una pel·lícula que pintava molt bé, perquè el director i el guionista és Mark Lawrence, que ja l'havien vist en altres comèdies romàntiques famoses, com la de Tienes un email. Era el guionista de Tienes un email, aquella de la Meg Ryan i el Tom Hanks. I, bueno, també pels seus intèrprets, vulguis o no, també pintava bastant bé, perquè hi surt el Hugh Grant, el de Love Actually, Love Actually també surt, la de...
Bueno, n'ha fet moltes
aquest tio ja.
Aquest tio sí que és un d'aquells que, déu-n'hi-do.
Sí, porta un palmarès des de
important.
Fa bastant de temps.
De bueno, quantitat important.
Sí, bueno, i avui també parlarem d'un altre actor que ha fet un gran alt i baix. Primer va estar molt avall, ahir molt amunt, després va anar molt avall i ara torna a estar bastant amunt. Vull dir, ja en parlarem, que també porta un palmarès important. Mira, 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 ja sona.
El cor de la ciutat.
No, tio.
Per cert. Saps que ara el cor l'han substituït per la Riera?
No ho sabia.
Sí.
Ja saps que no veig la tele.
Bueno, jo tampoc, però te n'enteres. Home, una sèrie mítica com el cor, capítol...
Capítol 1430. Semblava Dallas.
Exacte. Oh!
Falcon Crest, una mica.
Calla que algun dia no ens la comprin, eh?
Carai, fotis. Bueno, està bé, està bé.
Mira que allà també hi han passat gent, eh?
Però de quina pel·li és aquesta cançó? Una cosa baixeta, amb el cap en forma de peu, que només tenia ganes d'anar a casa. I de trucar per... I de trucar per telèfon.
Telèfon a mi casa.
Doncs sí, és de la banda sonora d'ET, d'on la nena petita Roseta és la Drew Barrymore.
Ah, sí. És veritat, t'ho vas comentar un dia.
I avui també ho he dit, sí, he dit la nena d'ET.
Sí. Però també fa temps ho vas comentar.
Sí, aquesta sí que porta uns quants anys ficada al negoci.
Déu-n'hi-do.
Doncs bé, teníem a Hugh Grant a la pel·li d'aquesta de Que fue de los Morgan, i com a... que fa de Paul Morgan, i la Sarah Jessica Parker, la protagonista de Sexo en Nova York, de la pel·li de Sexo en Nova York. I, bueno, teníem bastanta gent per aquí, amb la germana de la Kate Moss, Elizabeth Moss, està a la pel·li, fent un cameo, no sé, coses rares. I la pel·lícula, doncs, segueix la vida d'una parella de gran èxit de Manhattan, de Nova York, que es diuen Paul i Meryl Morgan, amb les seves vides perfectes, i però tenen un gran defecte, que el seu matrimoni està a punt d'anar a pique. Vale? Estan discutits i no es parlen. Però la confusió romàntica amb aquesta que estan ficats no és res comparat amb el que estan a punt de viure. Seran testimonis d'un assassinat i es converteixen en objectius d'un assassí... que, per cert, com es diu assassina sueldo en català?
El teu vaig sentir-ho.
Assassí contractat?
No,
perquè és que no... Ni tiriri,
no em sortirà, no.
Bueno,
ho vaig sentir l'altre dia,
No pateixis. Pues això, d'un assassí no suelto, tothom m'ha entès. No hi ha masses problemes. Doncs bé. El ser un objectiu, doncs el programa de protecció de testimonis dels federals, de l'FBI, els arrossega de la seva estimada Nova York a un petit poble de Wyoming. No el gran Wyoming, que ja t'he vist que aixecaves el cap. Un poble de Wyoming. Doncs, i la relació que estava a punt de trencar-se del tot, doncs està quasi bé a les portes d'un naufragi definitiu, rotllo Titanic. Pues almenys que a la seva nova vida, lluny de la Blackberry, que diu aquí, els Morgan doncs poden abaixar el ritme d'estrès de la gran ciutat de Nova York i amb aquest poble de Wyoming reviure una mica la seva passió. Que maco, tot.
Segons en Google...
Sí?
Assassí a sou.
Assassí a sou. És que em sona raro.
Sí, però a vegades aquestes coses són les més reals, A vegades quan tens paraules aquestes que no et sonen gaire bé, o que dius, si és una castellanada del 15, i són realment veritat.
És que les castellanades són... A vegades que dius... Ja para el que l'alcilles, no?
Exacte.
Bueno, pues és que a mi assassí a sou en català són massa esses seguides i sona raro. Pues bueno, parlant d'assassins a sou, va. Següent pel·lícula. Teniente Corrupto. Vale?
Vale. Nicola... És que has estat parlar tu i parlar la música i dic, ai, què passa?
No, és que no volia deixar que sonés aquesta gran cançó amb el que vaig a parlar ara, però no m'ha donat temps a canviar-la.
Ah, val.
Però bueno, és igual. És la cançó és Flashdance, és de la pel·lícula Flashdance,
sí.
Vale? Que es diu What a Feeling, que després s'anima, té una d'allò baixadeta, però després puja la xitxa. Doncs bé, Teniente Corrupto, una pel·lícula dirigida per Werner Herzog, no el conec, i tenim a Nicolas Cage i a Eva Mendes, que tornen a compartir pel·lícula des del Motorista Fantasma. Els vam veure junts al Motorista Fantasma.
Pot ser.
Bueno, i l'Eva Mendes és la tia buenorra que surt a Too Fast, Too Furious. Vale?
Una de les.
Una de les. I el Nicolas Cage és el de Conner. I La Roca.
Sí, sí.
I Family Man. I...
També és un que té...
I Living Las Vegas, que va guanyar un Oscar. Té un palmarès considerable. I és el nebot, que això poca gent ho sap, és el nebot del Francis Ford Coppola, del director.
Què dius?
Sí, senyor. El nom original no és Nicolas Cage. El seu nom no és Nicolas Cage.
És un nom artístic.
Sí, senyor. El cognom és artístic. Ell es diu Nicolas Francis Coppola.
No. Alias Cage.
Alias Cage. Sí. És Nicolau Gàbia.
Doncs,
Nicolau Gàbia es diu.
Doncs, home, Cage també és guapo.
Sí, Cage és bastant artístic.
No sé si realment... No, suposo que sigui algú que es digui Cage de cognom.
Uh-huh.
I que estarà fart que la gent li digui... Hòstia, el Nicolas Cage és el familiar teu?
Bueno, sí, és que... Es porten bé, però suposo que el tema per favoritismes, doncs no... Bueno, doncs és com l'Angelina Jolie, que és la filla del John Boyd, que és un altre actor.
No ho sabia, tampoc.
A la pel·li de Tomb Raider, la primera,
sí.
Que surt el pare, l'avi, el Lord Croft,
sí.
És realment el seu pare.
Yo soy tu padre.
Yo soy tu padre. Aquest era un altre. Doncs bueno, va, que si no se'ns en va, com sempre. També surt Val Kilmer, el que va fer de Batman fa temps, i el Santo, que volia posar precisament en aquesta pel·li la cançó del Santo, perquè la tinc per aquí tirada, però ja la posaré, ja sonarà després. Ja la deixarem per aquí a punt. I què més? Em sembla que no conec a ningú més. Ah, sí, Fairuza Balk, que l'havíem vist... Tu te'n recordes de la pel·li d'American History X? La del Derek Vinyard?
Alguna cosa.
Pues, la nòvia que estava sonada,
sí,
aquella tan, tan amb cara de friki, de mig vampira i tal, aquesta. Oh. Aquesta és la Fairuza Balk.
Oh.
Per això dic, és que va fent... Doncs bueno, el sinopsis de la pel·lícula. El Terence McDonough és un detectiu d'homicidis del Departament de la Policia de Nova Orleans que salva una persona de morir ofegada durant l'huracan Katrina. Però es lesiona greument l'esquena i aquest acte heroic doncs, fa que sigui... li donen un ascens a tinent. Un any més tard, i després d'un tractament per medicació pel dolor, torna al servei actiu, però s'ha convertit en un addicte i no endevinaries mai a què?
Si no endevinaria mai, no pot demanar molt temps.
A la Vicodina, com al House. Es torna addicte a la Vicodina. Aquelles pastilletes que el House estava, ara ja no, estava tot el dia prenent, doncs sí, el mateix. I a la cocaïna, això és una altra història.
Sí, això jo...
I quan una família d'immigrants africans apareix massacrada a Nova Orleans, els seus jefes estan convençuts de que ell és el personatge perfecte, o el policia perfecte, per encapçalar la investigació. Durant aquesta investigació, doncs, el tinent Terence no dubtarà en utilitzar el seu càrrec per aconseguir droga o sexe a canvi de favors. S'ha de dir... Mira, el Santo. Tiririririri. Doncs Teniente Corrupto és un remake d'un film de l'any... Em sembla que és de l'any 50 i escaig, dirigit per Abel Ferrara, que no sé qui és. Sabia que la pel·li era un remake, però no sabia de qui era. I finalment també s'ha presentat una pel·lícula que ha donat molt a què parlar als Estats Units. Només et diré que el director és Michael Moore. Bowling for Columbine i Fahrenheit 9-11.
Exacte.
Vale?
Que han fet una tercera.
Ha fet una tercera titulada Capitalismo, una història d'amor.
Que aquest tio es volia presentar a president,
sí,
em sembla, no?
Sí.
I després del fracàs
obtingut... O de senador, o no sé.
Sí, d'algú. Sí. Després del fracàs obtingut va començar a donar pel sac.
Sí, més aviat. Doncs bueno, com hem dit, direcció
perdona,
i guió...
Perdona, m'agradaria veure-ho amb ell, però bé.
Bueno, direcció i guió de Michael Moore, com no. I bueno, doncs és la producció també seva i de la seva, no sé si germana o filla. I bueno, explica el capitalisme que, bueno, afronta el problema en què està tot el centre de la seva obra, el desastrós impacte que el domini de les corporacions, aquestes grans multinacionals, tenen sobre la vida quotidiana dels habitants dels Estats Units i, per conseqüent, també sobre la resta del món. Com que es creuen el malic del món, aquests americans,
sí, sí.
Pues això. Aquest documental planteja una pregunta bastant tabú, no? Quin és el preu que paga els Estats Units pel seu amor al capitalisme? D'aquí el títol de la pel·lícula. Fa anys aquest amor doncs, semblava absolutament innocent, tot i això, avui, el somni americà aquest s'assembla cada vegada més a un malson, més que un somni, al preu, pues, el preu pel qual paguen aquestes famílies que veuen com s'esfumen els seus llocs de treball, les seves cases, els seus estalvis, etc. i pues, descobreixen que tot això són símptomes d'un amor que acabarà malament. Pues, mentides, maltractaments, traïcions i 14.000 llocs de treball perduts cada dia. Cada dia, 14.000 llocs de treball cada 24 hores. I és una xifra...
Home, aquí a l'estat espanyol també no sé a quin nivell vam arribar, eh?
No sé, ho hauríem de mirar.
Seria... Hem arribat a nivells de, o sigui, ratxes, que es diu, que també era esfereïdor.
Déu-n'hi-do. Doncs bé, Peter Moore amb aquesta pel·lícula no es rendeix i ens convida a tots a sumar-nos a la seva lluita incansable i plena d'optimisme per desfer-se d'aquesta, no corrupció, però sí una espècie d'enamorament rara.
Sí, sí.
I bé, ja amb això deixaríem les estrenes de la setmana passada o les estrenes rellevants de la setmana passada per finalitzades.
Molt bé.
Sí, sembla bé?
Sí, sí.
Doncs bé, deixarem... Què deixarem? Què deixarem? Va, què deixarem?
Deixa una cançó.
Sí, és el que anava a dir perquè tinc ganes de fer un traguet d'algú. Aviam si la trobo.
Com saps
si
que no hi ha alcohol, però la resta potser encara trobem algú.
No, sí, dic algú...
Oh.
On està? Ai, coi, ara no la bec.
Oh.
Bueno, a més, aquesta setmana passada tenim coses interessants. El retorn de Robert Downey Jr.
Qui és això?
El que va fer...
Bueno, què no? Qui?
aquí és un actor i és el que va fer la pel·lícula de... Oi, coi, t'ho diré cantant. No em posis més al vés del que ja estic. La de Iron Man, ara, que no em sortia. Pues sí, sí, la d'Iron Man la va fer... No, no la va fer ell, no, però és la que...
Ell va cul a vora.
Exacte. Tio, no la trobo. Bueno, pues, mentrestant anirem fent. Vull dir, aquesta setmana passada, i divendres, dia 15...
Sí.
Traquet. Es va estrenar també Escapada Perfecta, una pel·lícula dirigida per... dirigida i guió, i el guió també és de David Tuoti. Té un cognom una mica raro. Però, bueno, hi trobem la... Tu te'n recordes de la... de la Mila Jovovich?
No sé qui és.
De la... la que va protagonitzar El Quinto Elemento, amb el Bruce Willis.
Pot ser, sí.
I que després va fer... va fer la peli de... de Resident Evil.
Sí.
Pues aquesta. La trobem a la pel·lícula. Pues bueno, no és la que volia, però és de la banda sonora original, perquè me l'he deixat a casa, perquè sembla ser. Ha estat un fallo.
Sí, ja anar-la a buscar tampoc, no?
No. És que estava segura que l'havia posat, però ja veig que no.
Està com ausente.
Sí, pues la deixarem un momentet. Una cançó de la banda sonora d'Hércules, que es titula De Zero a Héroe. Aquesta ja arxiconeguda cançó. De quina pel·lícula? De quina que vol dir? Sí, de quina pel·lícula?
Ara sí.
Ara sí.
Mission Impossible?
Mission Impossible, quina?
Dos?
La 1.
Bueno, això era ja una loteria.
Pues sí, el Tom Crucero,
sí,
senyor Tom Cruise, que per cert s'ha gastat $30,000 per regalar-li una rèplica d'un Fórmula 1 a la seva filla d'un any.
Que maco.
Que sí, com que la nena li agrada veure els cotxes per la tele, doncs li regalem un cotxe.
I amb un nen que no li agrada, eh?
Exacte. Bueno, suposo que es gastaran també rèpliques de xupetes i coses d'aquestes. Bueno, és igual, no, la tonteria deixa d'anar. Doncs estàvem amb estrenes d'ahir, dia 15, amb Escapada Perfecta.
Sí.
La qual teníem a Mila Jovovich, a senyor Timothy Olyphant, que és el que va fer de dolent a La Jungla 4.0. La Jungla, sí, de Cristal, l'informàtic aquell friki. I també va fer Hitman, que anava sobre un joc, que anava tot rapat. I que jo recordi, que jo conegui ningú més. Bueno, la pel·lícula tracta que Mila Jovovich i l'Steve Zahn, que és un, també un dels actors, interpreten a uns acabats de casar, una parella acabada de casar, que decideixen celebrar la seva lluna de mel viatjant en plan motxilero. Vale? Se'n van a fer un rotllo així interrail o coses d'aquestes.
Sí.
Fins a una remota... Bueno, no. Si van amb interrail, no, perquè se'n van a una illa prop de Hawaii. Amb la qual cosa, amb tren no hi arribarà.
Amb tren no hi arribes.
Bueno, que se'n van a una remota illa perduda a les platges de Hawaii. Un cop allà descobriran que un altre jove matrimoni ha estat assassinat, però, tot i les seves reticències inicials, seguiran amb la seva aventura. I s'acabaran unint a una parella que acaben de conèixer, que és el Timothy Olyphant i la Kyle Sánchez. I, com no, aquests tenen unes obscures intencions. Ja havíem vist una altra pel·li així, que també sortia el Will Harrison, que en sembla es deia Transporter no era. Era... Ai, coi. Era també una que anaven amb tren, tot una parella. Dues parelles anaven dintre amb tren. Transiberian, això.
Ah.
No em sortia. Transiberian. Sortia Transformers. I dic, no, dic, esta va ser que no. I això, doncs, que ja és, una, és un tema recurrent. És bona la pel·lícula, segons m'han dit, jo no l'he vista. I sempre ve de gust veure la Mila Jovovich. Jo per què no? T'alegra el dia. O la tarda.
O l'estona.
O l'estona. Següent pel·lícula, ja saps que jo sóc bastant... aficionat a donar a conèixer pel·lícules espanyoles. En aquest cas és un pel·lículon d'un thriller de suspens i una mica fantàstic, on hi surt l'Helena Anaya.
Sí.
I sincerament, segons diuen, és una pel·lícula que val molt la pena, jo la recomano, que és dirigida, està dirigida per Gabe Ibáñez, i tenim a Helena Anaya, a Bea Segura, a Andrés Herrera i a Marzo Dupe, són tots de per aquí, i el guió és de Javier Gullón, que també havia fet altres guions per pel·lícules més espanyoletes. De per aquí, 800 bales, havia col·laborat, entre d'altres. I, bueno, tenim que, viatjant en un ferri en direcció a l'illa on passaran les seves vacances, la Maria perd el seu fill Diego. I se l'han portat algú? Doncs és impossible saber-ho. I per això posem aquesta musiqueta. Se lo ha llevado alguien.
Hombre! Hombre!
Pues bueno, Diego simplement ha desaparegut i mesos després la Maria lluita per superar el dolor d'aquesta pèrdua i per continuar amb la seva vida. Llavors, al cap de molts anys, rep una trucada inesperada. Han trobat el cadàver d'un nen per, doncs, llavors ha de tornar a la illa. Troben un cadàver d'un nen a la illa on ha passat les vacances i ha de tornar. I allà, en aquest suggerent i pertorbador paisatge, rodejada de personatges inquietants i sinistres, Maria es veu obligada a enfrontar-se als seus pitjors malsons. És per això, doncs, que la pel·lícula et fica molt endins de la situació i bueno, doncs pateixes bastant i estàs així com bastant estressat tota la pel·lícula. Doncs bé, jo demanaria, sisplau, que vagin agafant posicions.
Moment.
Perquè aquí, moment.
Vull dir que ara van fent.
Van fent? Vale. Doncs bé, és que acaben de venir moltes més visites i estan tots aquí, s'estan situant i ara els farem entrar en escena. Doncs bé, aquesta pel·lícula, com hem dit, espanyola, dirigida per Gabe Ibáñez, és una gran pel·lícula que, de fet, està nominada, em sembla, si no recordo malament, als Globus d'Or. Vull dir que, déu-n'hi-do, no està gens malament. Què més tenim? Sí, una pel·lícula que es titula La decisió de Anne, una pel·lícula bastant important que, bueno, també és dels Estats Units, del cinema independent. I sí, ja estem ja, sí, presentem l'alineació. A la meva esquerra, el Josep ja el coneixeu. Al mig, la nostra presència femenina, la senyoreta Anna. Bona tarda, un segon, que ara se't sent, aviam.
Bona tarda.
Ara sí. I un pes pesant radiofònic i de la música, senyor Gubianas.
Bona tarda.
Què tal, senyors, com esteu? Com ha anat l'any?
No està mal?
Bé,
portem 15 dies.
Portem 15 dies i no... Bé, bueno, me n'alegro. Què tal el braç? La mà?
Mira.
Anar fent, no?
Anar fent.
Fa més nosa que no pas emprenya i emprenya fa més que no cabreja, però bueno, poc a poc, i santa paciència. Però bueno. Doncs bé, un cop fetes les presentacions, ens estàvem posant al dia, amb les pel·lícules, vull dir, no sé com ho teniu vosaltres. Heu anat al cine últimament?
No.
Verd, ho tenim verd.
Ho teniu verd. Això no pot ser.
Quizás avui anem. Mira que...
Quizás. I qui anem a veure?
Avatar.
Avatar
3D.
Bé. Ara que la gent ja li ha passat una mica el d'allò.
Es veu que hi ha gent que fins i tot li han entrat... Bueno, m'han dit, he sentit que algú s'ha suïcidat, algú ha entrat depressions... Perquè es veu que diu que el món estava bé i que l'home l'ha destruït, no sé què, i dius, bueno, si és que és el que estem fent nosaltres. Pues,
sí, bueno, és una mica exagerat, però sí, 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 bàsicament ens estem carregant tot.
Però es veu que la pel·lícula és un món, no sé, que és molt maco, no sé
què. És un món, una selva natural molt xula.
I des de que hi ha l'home, però l'està destruint,
sí, sí,
i
sí,
la
sí.
gent allà s'ha posat els nervis i, bueno...
Ja home, això tenen raó.
I dius, bueno, perquè és el que estem fent nosaltres.
Sí,
dir,
sí, sí, no sí és una crítica bastant severa, la veritat, i està molt ben feta, tot s'ha de dir. I com a detall, ara que has dit això d'Avatar, és curiós perquè el James Cameron, el director, s'ha fet la competència ell mateix. La pel·li més taquillera de la història era Titanic, amb 1.800 i no sé quants milions recaptats en 3 mesos i escaig.
Sí.
Pues Avatar va fer la friolera de 1.600 i pico milions, a que no endevinaries quan, en quants dies. Dies.
Dies? No ho sé.
En 28 dies. No va arribar un mes en cartellera.
Sí, no?
Ho veu rentable, no?
És una bona inversió, no?
Hosti, i tan bona. Bueno, ara us deixaré un detall. A veure si a algú li sona aquesta musiqueta, algú que és bastant aficionat al futbol.
Sí, home, el Canal Plus.
Vale, no estem retransmetint la Champions, senyors oients.
És la cançó del Plus. Quan...
És la cançó de quan fan els partits de Lliga del Plus. Voleu saber de quina pel·lícula és aquesta cançó?
No. Sí, sí.
Vale, no, cap problema.
Sinceritat per sobre de tot, eh?
Ara, això ho diuen. La confiança va fàstic, Josep?
Bueno, t'ho preguntes, eh?
No, pregunta o t'ho contestes?
Era el que et parlava abans de pensar, no?
Sí. Ah, doncs és la cançó de la pel·li Desafío Total. La primera pel·lícula del senyor Arnold Schwarzenegger.
Oh.
El governador de Califòrnia.
Sí.
Bueno, doncs ens havíem quedat amb La decisió de Anne, una pel·lícula del cinema independent dels Estats Units, dirigida per Nick Cassavetes, i tenim a Cameron Diaz com a interpretació principal, i Abigail Breslin i Alec Baldwin també a la pel·lícula. I Jason Patrick, que l'havien vist a Speed 2, és el poli xulo de Speed 2. I em sembla que no conec a ningú més. Sí, Joan Cusack, la germana del John Cusack.
Que havia sortit... I qui era el John Cusack?
El John Cusack és el que havia fet el poli de Con Air.
Sí?
Aquell poli tan guai... No, no el que està a l'avió, sinó l'altre, el federal. Doncs pues aquell. Ah. I la Joan Cusack és la que havia compartit cartellera amb la Julia Roberts a Nòvia a la fuga, que és la millor amiga d'ella.
Perfecte.
Més o menys perquè us aneu situant. Doncs bé, la vida de Sarah i Brian Fitzgerald, la del seu petit fill i la de la Kate, la seva filla de 2 anys d'edat, quedaran alterades per sempre al enterar-se de que Kate té leucèmia. L'única esperança dels pares és tenir un altre nen per salvar la vida de la Kate. Per algunes persones, aquests temes d'enginyeria genètica provoquen moltes preguntes morals i ètiques, però pels Fitzgerald i per la Sarah en particular, no existeix cap altra opció sinó fer tot el que es pugui per assegurar la vida de la petita. I el que sigui... I tot això que sigui és... Anne, vale? Kate i Anne comparteixen una relació encara molt més propera que de la majoria de les germanes, perquè ella, doncs, és la història de les dues petites, vale? de la Kate que té leucèmia i l'Anne que és la filla que neix per salvar-la, etc, etc. Encara que la Kate és més gran, ella confia en la seva germana petita, de fet, la seva vida depèn d'ella. Sarah, dona i mare abnegada que deixa la seva carrera com a advocat per cuidar la seva filla, a vegades es sent perduda dintre del paper que ha pres aquest esforç per salvar la seva filla. Llavors, el seu matrimoni de gran fortalesa i suport moral, el Brian, també molt sovint es veu totalment passiu davant de la força i determinació de la seva dona. I l'únic fill baró que tenen, el Jesse, queda ocasionalment relegat a un segon pla. És a dir, aquí la història principal és que tothom s'esforça per salvar la nena i la nena, l'única persona que té ulls, és per la seva germana. Doncs, bueno, fins que Anne, que ara que en aquell moment té 11 anys d'edat, diu prou, vale? I en busca d'aquesta emancipació mèdica, perquè per culpa d'aquests problemes de salut, doncs, contracta el seu propi advocat i comença un procés legal que divideix la família. Sé que és una mica, tot l'argument és una mica raro per col·locar tothom, vale? Però és tota una família, pare, mare, fill, filla, la filla té leucèmia, volen tenir un altre fill per salvar-lo, que és la petita, vale? I aquesta nena, doncs, diu plega, ja passa, vale?
Sí.
es munta un pollo legal i la família es divideix, i com podem sentir, mujeres no me falta ni el dinero. Aquesta va dedicada al Peiri, perquè sé que li encanta aquesta cançó. El nostre estimat Jordi Peiri, que el veurem d'aquí 15 dies si tu vol. És la cançó de Desperado, on canta el... Eh?
3 setmanes.
D'aquí 3 setmanes, és veritat, que jo he de repetir d'aquí 15 dies. Doncs aquesta cançó és de la banda sonora de Desperado, aquella pel·li que el senyor Antonio Banderas fa de mariachi, que es carrega tothom. Vull dir, és aquell que canta és ell. Bé, seguim. Una pel·lícula, la millor pel·lícula europea de l'any, i només portem 3 setmanes.
O sigui, ja... No, ara de moment que
és... No és gaire complicat, si la
millor. No, no, és del 2009. Vale.
Això ho veurem el dia 31 de desembre del 2010. A veure si encara és la millor.
Doncs bé, és la pel·lícula del 2009. La millor pel·lícula europea del 2009.
Ah, bueno, va, vale. Sí, sí.
La pel·lícula es titula La cinta blanca i està dirigida, i el guió és original, de Michael Haneke. I tenim el Leonie Benesch. Són tot actors nacionals alemanys. És una producció alemanya i austríaca i és un drama. Un drama d'aquells que arriben a la fibra, rotllo La lista de Schindler, etc, etc. Doncs, la pel·lícula ens situa al 1913, concretament. Aquests, hi ha uns estranys esdeveniments que a poc van agafant caràcter una mica de una espècie de càstig ritual que passen a un petit poble protestant al nord d'Alemanya. Qui està detrás, qui hi ha darrere de tots aquests càstigs? Els nens i els adolescents del cor del col·legi i de l'església i les seves famílies conformen una història que reflexiona sobre els orígens del nazisme en vísperes de la Primera Guerra Mundial. Ja us ho dic, és una pel·li no apta per cors sensibles i gent que realment sigui bastant no aprensiva, perquè no hi ha res... així és fort, però com ja sabem, jo a vegades, i a mi em passa, que jo quan veig La llista de Schindler m'agrada molt la pel·lícula perquè és un pel·lículon, però acabo bastant emprenyat, la veritat. No perquè la pel·li és boníssima, però bàsicament perquè tot el que expliquen i la duresa de les escenes i de tota la història del poble jueu, doncs, aquí vindria a ser una mica similar, però amb història de nens just abans de la prèvia de la Guerra Mundial, i es viu ben bé a la... com ho diem, a la cuna del nazisme, no? que és l'Alemanya central, doncs això, amb aquesta època de principis del segle XX. Doncs bé, ara ja anem a passar quasi bé a la pel·li de la setmana, a l'estrena de la setmana, que ara precisament passarem aquesta cançó que està sonant, Men in Black, del Will Smith, la deixarem un momentet, i passarem a parlar del que queda de programa, de la pel·lícula i una miqueta d'història sobre el personatge que es tracta a la pel·lícula, és el senyor Sherlock Holmes. Night on the horizon, bright light into sight, tight camera zoom on the impending doom. But then, like boom, black suits fill the room up with the quickness. Talk with the witnesses, hypnotizer, neuralizer. Vivid memories turn to fantasies. Ain't no MIBs, can I please do what we say? That's the way we kick it. Yeah, you know I mean, but see the noisy cricket get wicked on you. With your first, last, and only line of defense against the worst. Come on. Ja sé que no és el mateix inspector que les pel·lícules, perquè aquesta banda sonora de La Pantera Rosa, una banda sonora de Henry Mancini, fa referència al inspector Clouseau. Sé que no és el mateix, però estava inspirada perquè Sherlock Holmes, que és l'estrena de la setmana, també és detectiu. Doncs bé, una pel·lícula dirigida per Guy Ritchie, l'exmarit de la Madonna, i on hi trobem a Robert Downey Jr. fent de Sherlock Holmes... El senyor Jude Law, que l'havíem vist a Intel·ligència Artificial, que fa de senyor Watson, i Rachel McAdams, que fa de Irene Adler. Doncs bé, aquesta pel·lícula, on Robert Downey Jr. dona vida al llegendari detectiu Sherlock Holmes, Jude Law a Watson, a l'amic i col·lega... Doncs bé, després d'una sèrie de brutals crims rituals, Holmes i Watson arriben a temps per salvar a l'última víctima i descobrir a l'assassí, senyor Lord Blackwood, interpretat, si crec que el trobo, per Mark Strong. No sé qui, no l'he vist. Doncs bé, quan s'acosta el moment de la seva execució a la forca,
Blackwood, que ha aterroritzat a tots els presos com a tots els seus carcellers amb la seva possible connexió amb forces malèfiques, poderoses i obscures. Adverteix que Holmes de que la mort doncs, ja no li importa i que, de fet, la seva execució, coincideix amb els seus plans. I quan tot els indicis, segons tots aquests indicis, Blackwood porta, o sigui, executa la seva promesa, no? La seva aparent resurrecció, doncs sembra el pànic com un vampir amb un tractor, és un acudit dolent, sembra el pànic a Londres i desconcerta a Scotland Yard, el servei de policia. Però per Holmes el joc ja està en marxa, demostrant la seva habilitat per lluitar, tan accentuada com la seva famosa intel·ligència. Holmes utilitza els seus peculiars mètodes per arribar al fons de cada cas, adintrant-se com ningú més pensaria anar per esbrinar el que altres ments no poden veure. M'encanta aquesta veu sinistra, una mica. I a més mola perquè m'he acordat amb la cançó. Doncs bé, què més? Ara farem una... Faig esmena a les estrenes... Fins aquí les estrenes d'aquesta setmana passada. Faig una miqueta d'esmenes a les pel·lícules de la setmana que ve i la propera, de la qual en parlarem d'aquí 15 dies. Com, per exemple, Rompedientes, Up in the Air, La herencia, Valdemar i Nine són pel·lícules que s'estrenaran la setmana que ve, el dia 22 de gener. I, finalment, a la setmana del dia 29, o sigui, el divendres dia 29, s'estrenarà En Tierra Hostil, Invictus, la pel·lícula de Morgan Freeman sobre Nelson Mandela. Aquesta sí que la recomanaré fermament, perquè se n'ha parlat molt bé.
La pel·lícula és de Clint Eastwood.
Sí, la pel·lícula és dirigida pel Clint Eastwood i l'actor principal és el senyor Morgan Freeman.
I el Matt Damon.
I el Matt Damon no sabia que hi era. Pues sí, estan per allà. I La mujer sin piano també és una estrena de la setmana que ve i poca cosa més. No hi ha gaire cosa més a la qual comentar. Doncs bé, com hem dit, avui farem amb el temps que queda, i no és que en quedi massa, però farem alguna cosa. Parlarem, per exemple, una miqueta del senyor Sherlock Holmes. Primer de tot, fem una cosa. Us deixo en un momentet el tràiler de Sherlock Holmes i passem, mentrestant, acabo de recopilar tota la informació que necessito i parlarem de Sherlock Holmes, el personatge, d'on ve, del llibre i dels seus autors i intèrprets principals, perquè no és la primera pel·li de Sherlock Holmes que es fa, i repassarem una mica els actors que li han donat vidilla i més o menys de quines històries tractaven. Doncs us deixo amb el tràiler i passem a escoltar-lo.
Molt bé.
A Sherlock Holmes. Usted y yo estamos embarcados en un viaje que va a retorcer las entrañas de la naturaleza. Permítame que le ilustre. Mañana el mundo, tal y como lo conoce, llegará a su fin.
Bueno, entonces no hay tiempo que perder, ¿verdad? Para mí es fundamental tener a mi lado a alguien en quien poder confiar plenamente. Me alegro de verle, Watson. Sí.
Lord Blackwood.
El testigo ha afirmado que vio resucitar a Lord Blackwood.
Invocará una fuerza que cambiará el curso del mundo.
Es tan inteligente como tú e infinitamente más astuto.
Eso está por ver.
¿Qué detalle?
Simplemente estudiaba tus métodos. Por si las autoridades me piden que te eche el guante.
Holmes, olvídese del caso.
Caso reabierto. Reserve sus balas, Watson.
¿Qué decía de reservar balas?
Primer punto de ataque, oreja derecha. Segundo, garganta. Tercero, costillas fisuradas. En resumen, neutralizado. Nunca se había quejado de mis métodos.
Yo nunca me quejo. ¿Me quejo de que toque el violín a las 3 de la mañana? ¿De su falta de higiene? ¿O de que experimente con mi perro?
Ha matado al perro. De nuevo.
Quería cambiar el mundo, pero me conformo con acabar con el suyo.
A ver si es verdad.
Quíteme eso de la cara.
No está en su cara, sino en mi mano.
Quíteme de la cara lo que tiene en la mano.
Llevan coqueteando así horas.
¿Estamos en apuros?
Jason, su gran don del silencio le convierte en un compañero inestimable.
Doncs ben pogut sentir... Hem pogut sentir el tràiler. Llàstima, bé, és la pega de la ràdio, que hi ha imatges molt bones de la pel·lícula i no les heu pogut veure. És una llàstima, però bé, què hi farem? Doncs bé, anem a parlar una miqueta. Primer de tot, començarem amb una notícia curiosa sobre Sherlock Holmes. Sabeu que la majoria dels britànics creuen que Sherlock Holmes va existir? Que realment va ser un personatge... Sí, que va ser un personatge real?
Home,
una persona.
Sincerament, és creïble.
És creïble.
Home, que et diguin, Superman, home, vale.
Va ser que no.
Va ser que no, però Sherlock Holmes, en veritat, a veure, també hi ha un Messi, que és l'hòstia de jugar a futbol, no?
Hi havia molta gent que li escrivia cartes, eh?
Sí.
Al Baker Street aquest.
Al 221 sí. Bis de Baker Street, sí, hi havia Street, moltíssima gent que li enviava cartes dirigides al senyor Sherlock Holmes. Això és cert, sí. És totalment verídic. I a més, us podeu creure que, ja he trobat una notícia que parla de que els 3.000 preguntats d'aquesta enquesta, vale? Que la majoria es pensaven que dels pues això, de que el Sherlock Holmes existia de veritat, més de la meitat o quasi bé la meitat pensaven que Ricard Cor de Lleó, Ricardo Corazón de León, vale, era un personatge de novel·la. O sigui, és a dir, creien que una novel·la era veritat i que un personatge de veritat només era novel·la. I que a més els 50, o sigui, d'aquests 3.000, vale, quasi bé la meitat pensaven que Ricard Cor de Lleó era un personatge de novel·la, quan realment va ser un rei físic, de veritat, d'Anglaterra.
Sí.
Mentre que el 58% està convençut de que Sherlock Holmes realment va existir. Vull dir, tela. Sí que sabem, que Sir Arthur Conan Doyle, l'autor original del llibre o de les aventures d'aquest estimat detectiu ingeniós com era Sherlock Holmes, doncs es va basar en un personatge real. Això sí que és cert. Es va basar en una persona física que coneixia, que curiosament era un amic seu, era un doctor, el doctor Joseph Bell, que va ser també doctor i professor universitari escocès en el Col·legi Mèdic de la Universitat d'Edimburg al segle XIX. Aquesta persona va entaular amistat amb Sir Arthur Conan Doyle, que és l'autor, com hem dit, de les novel·les i de les aventures de Sherlock Holmes. Mm-hmm. La història ens diu... Bueno, sabem que Sir Arthur Conan Doyle va néixer a Edimburg, a Escòcia, a finals... Bueno, no, més que a finals, a mitjans del 1800. Sembla que és el 1850 i poc. I, bueno, pues, eren aristocràtics i amb ell, doncs, des de ben jovenet li va agafar la dèria d'escriure i es va donar amb un personatge a la qual li va donar uns trets tan humans i tan detallats que la gent es pensava que realment existia i que Sir Arthur Conan Doyle havia conegut personalment a Sherlock Holmes i que l'havia plasmat o l'havia fet protagonista de les seves aventures. Més o menys, aquí hi ha, com sempre, amb aquest misticisme que envolta, per si hem posat la pel·li de la banda sonora d'Expediente X, amb tot aquest misticisme que envolta Sherlock Holmes, hi ha part de veritat i part de mentida, com hem dit, perquè realment sí està basat en una persona, però no en el Sherlock Holmes original. Doncs bé, la història de Sherlock Holmes, que a més té data de naixement i tot... Sí, no...
Potser per això també es creu que va existir, no?
Sí, jo aquí tinc una biografia pura i dura amb tota l'experiència professional, el caràcter, la constitució, els hobbies, les seves conviccions, algunes publicacions que ha fet, escrites, coneixements professionals sobre literatura, filosofia, astronomia, política, botànica... Tinc aquí la fitxa completa de Sherlock Holmes, però completa, de dalt a baix. Bueno, què ens diu això? Nascut un 6 de gener, el dia de Reis, de l'any 1854, en un lloc desconegut.
Sí, clar.
I és descendent de terratinents, net de la germana de l'artista francès Émile Janonas Vernet. Vernet és un pintor, i això és veritat, vale? Pues, teòricament és net de la germana del pintor, vull dir, té descendència francesa, pel que sembla ser. Bueno, pues ja va estudiar a la Universitat d'Oxford, com no, però en cap cas a Cambridge. Cambridge no. És d'Oxford, aquest tio. Bueno, es va traslladar a viure, un cop graduat, es va traslladar al costat del Museu Britànic, al Montague Street, però després es va traslladar a Baker Street. Que de fet, aquí hi ha la connexió literària, perquè el personatge del doctor John Watson, vale, El 1881 va conèixer a Watson a l'Hospital de Sant Bartholomew de Londres, amb qui va llogar les habitacions de 221 bis de Baker Street fins a la seva retirada de la vida professional després de 23 anys al servei actiu. Es va retirar el 1904. Doncs bueno, tenim experiència professional per parar un tren, hi ha com 400 pàgines. Constitució, doncs, si no d'allò, mireu les novel·les, però sabem que aquest tio era una màquina. Era una persona que sabia molt de botànica, bastant de geologia, moltíssim de química, anatomia, literatura. Era aficionat al violí. Al violí. Ah. Era molt aficionat a la música, intentava ser músic, però es veu que no... No. I a més també era una persona que a la universitat es va versar en les arts de l'esgrima i del boxe, a Oxford. Per tant, com a poli era bastant bon lluitador.
Per si provava els exàmens, no?
Exacte. Sí. Bueno, no ho sé si provava per això, però però algo té. Anem a repassar una miqueta, si voleu, quins actors li han donat vida a Sherlock Holmes. Voleu que... I més o menys quina... Pues la primera pel·lícula del Sherlock Holmes data del 1900. Data del 1900.
Déu-n'hi-do.
Sí. I tenia el títol per aquí, el tenia por ahí. Sí, el tinc aquí. La primera pel·li és del 1900, que es deia Sherlock Holmes Bufflet. No dels Baffles, suposo que no. Però era una de les primeres. No he trobat cap escena, perquè... Bueno, sí, n'he trobat una, però se sent i es veu fatalíssim, perquè és una pel·li del...
Del 1900.
Del 1900. A més, deixarem amb aquesta màgia d'aquest piano. No sé si algú li sona aquesta pel·lícula. Senyor Tom Hanks. Va guanyar 8 Oscars. La vida és com una caja de bombones.
Mi mamá dice que los tontos son los que hacen tonterías.
Exacte. Doncs aquest és el piano, la suite d'obertura de piano que se sent a Forrest Gump. Doncs bé,
corre, Forrest, corre.
Tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pel·lícules. Bueno, de fet, n'hi ha moltíssimes més, n'hi ha tropocientes. Hi ha molts curts dedicats a Sherlock Holmes. Una sèrie de televisió, que de fet l'última de la qual en tinc constància és de l'any 2000. Vull dir, tenim, mira, 1, 2, 3, les contaré mentrestant. 6, 9, 12, 15, 7, uf. La primera pel·li és del 1900 i tenim pel·lis fins a l'any... fins ara.
Val.
Vale, anem a una pel·lícula... Hi ha, si no m'he descomptat, hi ha 37 pel·lícules i 22 curts.
Home, Déu-n'hi-do, eh?
Vull dir, se li ha...
un personatge inventat.
Se li ha dedicat molt de temps i molts esforços. I a més també se li ha fet una obra de teatre que parlava sobre el perro de los Baskerville, que és una pel·lícula de Sherlock Holmes. Doncs es va fer directament al teatre també. Què més? És que hi ha moltes coses, ja us dic, moltíssimes sobre Sherlock Holmes. Tenim les novel·les que s'han fet, que n'hi ha... És que si busqueu per internet trobareu tantes coses que no us les atrapareu, la veritat. Sincerament, no us les acabareu en 10 minuts, perquè jo vaig estar buscant tota una tarda i m'hi vaig fer mal, sincerament. Però bueno, què més? Tenim els actors que han donat lloc, que és el que estava buscant, nom, i el primer de tots va ser Jeremy Brett a l'any 1904, i ja us dic que n'hi ha, pues, hem tingut bastantes referències amb actors. Hi ha una pel·lícula de Sherlock Holmes que parla, cui, ho diré cantant, El secreto de la piràmide, que també estava titulada Les aventures del joven Sherlock Holmes, que hi havia el que representava la vida de Sherlock Holmes a la universitat, on coneix a Watson. O sigui, ben bé la història no coincideix amb la de les novel·les, però més o menys anava encarada per aquí.
Perquè són la biografia?
Sí.
Quan ho coneix a Watson?
El 1881.
Vale.
O sigui, just després de graduar-se.
Vale.
O sigui, ell va a la universitat, va a Oxford, en canvi el Watson no ho diuen, no hi ha... O si més no, jo no en tinc constància de que es digui l'origen de la universitat del senyor Holmes. Ai, dic, del senyor Watson. Però, bueno, es coneixen quasi bé 27, 28 anys després. Bueno, després no, vull dir, 27-28.
27-28 anys.
Sí. No sabem la diferència d'edat, vull dir, no... Jo no la sé, vull dir, no, tampoc... Segurament si la busco, la trobaria, vale? Però ara mateix no estava d'això. Doncs, bueno, a part d'això, l'origen de tot plegat, com ja hem dit, és un gran misteri que envolta el senyor Sherlock Holmes. Jo, sincerament, aquesta pel·lícula tinc ganes d'anar-la a veure, i precisament aquest personatge, el senyor Robert Downey Jr., que hem vist a la pel·lícula d'Iron Man, que el tornarem a veure amb la segona part, per cert, on també sortirà Scarlett Johansson fent de malvada, farà un paper de villana en aquesta pel·lícula. No sé quan la veurem, però més o menys la veurem per aquesta època. Ui, tenim una trucada. No m'ho puc creure. Aviam, això com anava? He de pujar el telèfon i fa el on. Bona tarda. Sí, hola, bona tarda.
Hola.
Què tal?
El senyor Holmes.
El senyor Holmes? Ui, ens estan trucant aquí. És aquí el senyor Holmes. Senyor Watson, digui'm.
Cabrón. Ja t'he conegut, però bueno. Senyor Holmes, aquí Watson. Tinc els objectes punxats com el crim. Quin és el pas següent?
Doncs, senyor estimat Watson, primer de tot, bona tarda.
Bona tarda, cabrons.
Jo, sisplau, saludeu-lo. Bona tarda.
Bona tarda.
Molt bona tarda.
Bona tarda.
Tia puta, tio.
Doncs, no us estranyeu, estimats oients de la veu de Navàs, no patiu. No és que ens haguem tornat bojos, no tenim aquí un aficionat que ens vol matar tots.
Bueno.
És una petita broma que li fem amb un gran amic. Senyor Jesús, bona tarda.
No em diguis que estàs més punxat en directe, tio.
Sí, senyor, estàs en directe i a l'aire a la veu de Navàs. I la resposta a aquesta contrasenya és has de fer realitat amb la Diana el somni de qualsevol tio. El semental, estimat Watson.
Hòstia, això m'ho he d'apuntar, tu. Has de fer realitat, perdona?
Amb la Diana. El somni de qualsevol tio.
Amb la Diana, el somni de qualsevol tio.
Elemental, querido Watson.
Això no cal apuntar-ho.
No, això no.
Bé que truques just en bon moment, perquè tot just acabàvem de parlar del senyor Sherlock Holmes, per tant ho hem connectat perfectament bé. Des d'aquí, tot l'equip de la veu de Navàs desitja uns feliços 24 que vas fer ahir.
Molta o sigui,
que moltes felicitats.
Que no et passi res, nen.
Que no et passi res. Bueno, és una més.
Bueno, que no em passi res. Ja n'he tingut la prova d'haver d'anar al concessionari i demanar-li al venedor, sisplau, tingui-m'ho, perdoneu, vull tirar-me una foto.
està bé. Ja veig que estàs entretingut tota la tarda.
Ha sigut bastant brutal, saps? La cara que s'ha quedat el paio, però bueno, en fi.
Va, suposo que algú li deu haver explicat que no, és que això és una broma, no?
sí, no, déu-n'hi-do quina tarda.
Algú t'ha demanat el preu?
El preu d'un cotxe.
Es pot dir si compartiu coneixement?
Per compartir el coneixement, quin cotxe has demanat el preu?
Bueno, m'han demanat que anés per un Mitsubishi Lancer Evolution 10.
A l'Evo 10?
A l'Evo 10, exacte.
Molt bé. I això se'n va cap a...?
Cap a una xifra mòdica i còmoda d'uns 59.000 euros.
Bé.
Bueno, assequible per totes les butxaques, evidentment.
Evidentment.
Bueno, a quina Mitsubishi has anat?
A la d'aquí Sant Fruitós.
I qui t'ha atès?
Qui m'ha atès? Oh, pues mira, el copilot del Jordi Oliva, el Carles Perató.
Ah, veus?
El Carles Perató, que treballava amb mi.
Ah, veus?
És que estem tots interconnectats.
Amb un és un mocador, no?
Amb un és un mocador, com pots comprovar. Doncs bé, Jesús, des d'aquí una abraçada i ens veiem d'aquí una estona.
I ve estalviant.
Sí, home, no, després ja xerrarem de l'aquesta tardeta, ja xerrarem.
Vale, ja veig que no en sortiré impune.
Bueno, ja ho veurem.
Bueno. Doncs apa, xic, que vagi molt bé.
Molt bé.
Apa.
Cuida't.
Adéu.
Adéu.
Doncs bueno.
Jordi, explica-ho una mica. Perquè...
Bueno, estimats oients, no ens hem tornat bojos, com hem dit. El Jesús és un gran company de la colla. Ahir va fer 24 anys, avui tenim el sopar d'aniversari i no podíem ser menys reimuntar d'una espècie de gincama, vale, per tot el seu poble, per Sant Fruitós. I ja sé que jo havia de participar amb la gincana, però com que havíem de fer el programa, dic, pues calla, el farem trucar a la ràdio. I li hem muntat així, intentant enganxar, com que sabia que parlaríem de Sherlock Holmes, ho hem intentat enganxar per aquí. I evidentment, pues, per això m'ha trucat i m'ha dit senyor Holmes, aquí Watson, i hem fet veure que hi havia una mica d'elements principals, perquè ara jo li he donat una pista per fer una prova. O sigui, ell havia de trucar aquí amb una contrasenya i havia de demanar informació, amb la qual ja li hem donat, i ara a partir d'aquí he de fer servir el seu ingeni per fer la prova, i evidentment l'ha de documentar, de fer fotos de tot, perquè jo com que no ho he vist ho vull veure després. Saps allò que falta de pan? Bueno, són galletes. Doncs bé, hem arribat a les 7, deixarem sonant aquesta cançoneta de banda sonora de Mentes Peligroses amb la senyora Michelle Pfeiffer, que com més anys passen, millor està. Doncs que us vagi tot molt bé, ens veiem d'aquí 15 dies, aquest mes faig triplet.
Sí?
Bueno, no, triplet no, perquè no. Faig dos, com sempre, però si el dia 2 haguéssim tingut programa n'hagués fet 3.
Ja fas com el Barça, que no t'ho absolut triplet, perquè ja n'ha deixat un.
No, però saps què diuen? Que es veu que el Guardiola és el més similar a un déu. Diu, però guanya 6 títols i descansa el setè.
Bueno, ens veiem d'aquí 15 dies.
Que vagi tot molt bé. Us deixem sonant aquesta cançoneta i algunes més, suposo. Us deixem per aquí. Sobretot, disfruteu molt, sigueu bona gent, poseu el mòbil en silenci i que tingueu uns 15 dies de pel·lícula. Ens veiem!